Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La vaga feminista del passat 8 de març va desbordar totes les previsions. Centenars de milers de dones i alguns homes, pocs encara, van sortir al carrer per reclamar la igualtat de drets entre ells i elles. Les principals ciutats de l'Estat es van omplir per protestar contra una situació de desigualtat impròpia del segle en el que vivim. Esperem que com a reacció a la reivindicació que el dijous es va viure als carrers, sigui el detonant perquè la classe política comenci a prendre mesures per fer que la nostra societat sigui del tot igualitària, on homes i dones tinguin els mateixos drets, les mateixes llibertats i les mateixes oportunitats. No siguem, però, massa entusiastes. La ministra de Treball, la ministra, ja va sortir el mateix dijous a la nit traient importància al volum de persones que s'havien sumat a la vaga. Si a això hi afegim que el partit majoritari a l'Estat, el PP, i el que sembla que puja com l'escuma, Ciutadans, no es van sumar a la vaga amb l'excusa que anava contra el capitalisme, no ens fem masses il·lusions i tornem a plantejar-nos sortir al carrer moltes vegades més. En l'informatiu d'avui parlarem sobre la concentració en motiu del Dia de la Dona Treballadora que va tenir lloc ahir a la tarda a Falset. I seguirem amb el cicle d'entrevistes als representants polítics de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Avui, el regidor del PDeCAT al consistori falsetà, Albert Comte. També ens farem ressò de la primera missió comercial inversa que la DEO Montsant va organitzar per a importadors i prescriptors dels Estats Units i us explicarem que a la Bisbal de Falset han enderrocat l'estructura de formigó que s'havia de convertir en un hotel amb vistes al Montsant i que finalment ha quedat fet pols. En els esports, repassarem els resultats dels equips prioratins en la passada jornada i analitzarem els partits d'aquest cap de setmana. Finalment, en el temps, Enric Massip ens explicarà quina és la previsió per als propers dies. Comencem! Seguim amb la ronda d'entrevistes als líders dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Falset i al Consell Comarcal del Priorat. Avui passa pels estudis de Ràdio Falset el darrer representant al consistori de la capital del Priorat, el regidor de Convergència, Albert Comte. Bon dia, senyor Comte.
Bon dia, Manel.
Tal com hem fet amb els altres representants que han passat per aquest estudi, voldríem començar parlant sobre la llei de barris. Com sap, aquest primer semestre s'està duent a terme el gruix de les obres incloses dins del projecte. Quina visió té el seu grup al respecte?
Bé, la llei de barris, cal recordar que no és una obra d'aquest mandat, sinó que ja ve de l'últim mandat que va tindre els independents per Falset a l'Ajuntament, que és quan el van demanar. Se va concedir el primer mandat que hi havia als socialistes, l'equip dels socialistes amb el Jesús Torralba al càrrec, vale, com a alcalde, i a partir d'aquí doncs, bueno, es van començar a fer les obres, van començar a executar el carrer de dalt, tot el que era la banda del castell, i llavors a la següent legislatura, que és la que també vaig tindre la sort d'estar com a regidor, doncs teníem preparades tota una sèrie de projectes com eren l'entorn del castell, que és un dels projectes que hi havia que anava conjuntament amb la subvenció de cultura de l'1% cultural de l'Estat, i el carrer de la Font del Forn, que era un dels que creiem nosaltres que era prioritari, tant pel tema de l'estat del carrer com pel tema de serveis. I m'explico, pel tema de serveis, la intenció del carrer de dalt era, s'havien fet una sèrie de serveis a aigües pluvials i aigües fecals, i tot això s'hauria de comunicar amb el carrer de baix, i d'aquí ve la intenció que portàvem nosaltres amb el carrer del Font del Forn. Ara han canviat la filosofia, amb aquesta legislatura han canviat els projectes, estan fent el carrer de l'Era, el carrer Malanyet, que era un carrer també que nosaltres teníem intenció perquè tenia la claveguera molt malmesa, i bé, al modificar d'això, clar, s'han trobat que no han pogut començar a principi de legislatura per falta de finançament, per falta de partida pressupostària a l'Ajuntament, perquè el deute passava del 75%, han aconseguit rebaixar el deute aprofitant la subvenció que donava la Diputació del Pla d'Acció Municipal, que en principi és per fer obra, l'han aprofitat per reduir deute, i a partir d'aquí han fet el crèdit d'1.200.000 euros, que crec que és desaforat directament, perquè posa l'Ajuntament amb un 104% d'endeutament, i amb això estan fent una sèrie d'obres massa de pressa, al meu entendre, tant tot el tràmit administratiu com el tràmit d'obra, per tindre-les acabades a 28 de juny, sembla que és, o 30 de juny, perquè si no es perd una subvenció de llei de barris que pot provocar doncs, que l'Ajuntament estigui amb un deute molt gran, al meu entendre, durant la pròxima legislatura.
Vale, vale, anem a pams. Anem a pams.
Vale, ja està bé.
Comencem. Has començat parlant de que vosaltres teniu en ment fer la Font del Forn, rehabilitar el carrer de la Font del Forn, no, és un dels que no s'ha fet.
Correcte.
A banda d'aquest, n'haguéssiu inclòs d'altres i d'alguns que ha triat l'Ajuntament n'haguéssiu deixat de banda algun?
Sí, la planificació era començàvem per la Font del Forn, passàvem automàticament també a fer el carrer Malanyat, acabàvem de condicionar el carrer de baix deixant el mateix nivell per poder donar sortida a tot el tema aquest dels serveis de les aigües fecals i les aigües residuals i automàticament ja saltàvem al carrer de l'Era i després al carrer Torroja.
Val, llavors també és, ara mateix també s'han inclòs a dins els projectes de la llei de barris el que és la Casa Pàmies, que acollirà l'escola de música, i també el que és la rehabilitació de tota la plaça de l'església i els corredors de darrere del Vallmoreres que els connectaran amb la plaça de l'església. Com sí, ho veus tot això?
Bàsicament el problema gros és econòmic i de temps, i el que no pot ser és intentar fer tota la feina que s'ha de fer en una legislatura en 6 mesos, 9 mesos, vols estirar un any, t'estirem a un any. Vale? Jo crec que el problema gros és aquest, que deixem l'Ajuntament amb un endeutament molt gran. La Casa Pàmies, bueno, és un error del POUM, que s'ha anat arrossegant des de fa molt temps, ha arribat un punt que es va tindre que pagar, la legislatura passada vam tindre que pagar l'expropiació forçosa, això va recordar que va pujar uns 400.000 euros, 430.000 euros, perquè et dic l'import, perquè normalment la previsió d'estalvi de l'Ajuntament o de poder fer obra d'un Ajuntament com Falset amb un pressupost de 2 milions i mig és d'uns 300.000 euros. Això vol dir que de 4 anys t'hipoteca un any i pico en poder fer alguna cosa, simplement en pagar la Casa Pàmies. Vale? A partir d'aquí ja hi havia el projecte fet, hi havia diversos projectes de la Casa Pàmies per a desenvolupar, no estava inclòs el col·locar l'escola de música, perquè nosaltres sempre hem defensat que l'escola de música havia d'anar o damunt de l'artesana, la banda de baix de l'artesana, o bé al costat, que és on vam arreglar el planejament municipal per a deixar-ho arreglat.
Val. Parlàvem també de... Bueno, has parlat bastant rato del tema del deute. Suposarà... fer tots aquests projectes de la llei de barri suposa un endeutament de l'Ajuntament a més del 100%, però l'alcalde Jaume Domènech explicava també aquí l'altre dia quan ho vam entrevistar que ell confia que la Generalitat farà els pagaments en els terminis previstos.
I confiava també que tindríem govern a la Generalitat de Catalunya i de moment ja veus que la cosa no pinta per aquí. Per tant, què vol dir? Que jo confiança en que pugui cobrar la llei de barris en el termini que té establert, no la tinc. I a banda del govern, que ja era una retòrica allí posada, una guindilla posada, l'experiència que tenim a l'Ajuntament de Falset és que la Generalitat triga a pagar. Com a exemple, doncs tenim... En tenim diversos, o sigui, hi ha hagut diversos projectes que han acabat malament pel tema aquest, senzillament. ¿Vale? Clar, confiar tot un ajuntament i el crèdit d'un ajuntament a 4 anys vista i hipotecar l'ajuntament durant 4 anys perquè no es pugui fer res, perquè s'haurien de pagar uns 300.000 euros cada any si la broma surt malament, ho trobo molt arriscat, la veritat. Sí que és una subvenció que es perdia, es podien haver començat abans a fer alguna cosa, també.
Val, un altre...
De fet, de diners a l'Ajuntament quan vam marxar l'anterior legislatura en quedàvem per a fer.
Val. Un altre dels temes importants és la qüestió de l'aigua. Està clar que a Falset hi ha un problema amb l'aigua. Com a regidor que en l'anterior legislatura t'encarregaves d'aquesta àrea, com valores les actuals accions de l'Ajuntament, com ara la creació de la construcció de dos nous pous i la construcció també de la planta de potabilització.
La segona planta potabilitzadora que tenim. La segona, bueno, el primer recordo de fa 8 anys que faig de regidor he estat 8 anys de regidor de serveis a l'Ajuntament de Falset i el tema el conec i de fet vaig entrar a l'Ajuntament precisament per arreglar aquest tema. I el que em sap greu és que portaré 12 anys i encara no l'hauré pogut arreglar. Vale? Llavors, l'històric aquí a Falset sempre ha sigut el problema de l'aigua. Els pous estem damunt d'una llisera de pedra que està subterrània, llavors allí, a partir d'allí només podem aprofitar l'aigua que surt per la part de damunt d'aquesta pedra que hi ha. Vale? Llavors, si volem aprofitar-la per davall, hem d'anar a més de 300 metres o portar-la de fora. Vale? Si aquí li sumem tota l'herbicida que s'ha arribat a tirar perquè s'ha de dir a la zona degut als cultius que tenim, clar, ens trobem amb tots els pous contaminats i un poc manteniment que es podia fer del que eren les mines. Vale? Llavors, veient tot això, l'anterior legislatura, el que vam fer va ser preparar un pla d'actuacions o un pla director, vale? Va ser el mateix, del que hauria de ser la xarxa d'aigua i la portada d'aigües a Falset fins al 2030. Vale? Es van fer tota una sèrie d'actuacions, es va fer una sèrie de previsions. Primer vam veure com estava, o sigui, la xarxa estava en molt mal estat, des de fibrociment, però vam començar per la punta de dalt, començar a planificar el dipòsit i tota la xarxa d'instal·lacions allà dalt. La prova la tens que amb els 4 anys de la legislatura passada es va fer una inversió al voltant d'uns quasi 300.000 euros, 250-270.000 euros. La memòria ja comença a fallar una mica, no? Però estem parlant d'aquest ordre. Clar, es va pensar que es va posar una planta potabilitzadora pel tema de la desipropilatracina, que al final és l'herbicida que estem parlant, el glifosat, vale? Que està col·locada a la Sant Gregori. Es va arreglar el pou de Sant Gregori, van haver-hi problemes de seca també, vale? Però clar, la idea quina era? Anar passant, es va aprofitar a la xarxa de gas, que es va, si no te'n recordes, es va col·locar tota la xarxa de gas al poble a l'anterior legislatura, i al mateix fer vam aprofitar per col·locar tuberies d'aigua amb la intenció d'intercomunicar tots els pous per fer tot el tractament d'aigua de l'arsènic i tot el que tenim fins ara a dalt, tot concentrat en un lloc en concret. Clar, una obra que es fa ara baix a l'hort de la Valenciana, el que és intentar salvar el poder donar aigua perquè no hi ha cap altra solució. La subvenció és una total... S'ha pagat completament amb subvenció directa de l'ACA, per inversió de l'Ajuntament no hi ha hagut manteniment. Llavors, clar, em sorprèn que, per exemple, del pou dels Fontanals no n'han parlat mai, i el pou de Fontanals, clar, també està contaminat. Era un pou dels que s'havia d'anar parant constantment. Per això et dic, l'opció era col·locar-ho tot allà dalt al pou del dipòsit de la Sant Gregori, que la meitat dels tubos ja estan passats. Només cal connectar des de la meitat de la carretera, perquè ens entenguem, fins dalt al pavelló i del pavelló fins dalt. Crec que aquesta inversió era una de les prioritàries que s'havia de fer a Falset per solucionar el tema de l'aigua.
Va, llavors entenem que els nous pous que s'han construït han sigut una mesura d'urgència.
Entenc que els dos pous que s'han construït, pel que he sentit, són mesura d'urgència, però tinc dubtes, seriosos dubtes, de que puguin arribar-se a posar en marxa amb les condicions en què hauria de ser i que el cabal sigui el corresponent que necessita Falset a dia d'avui pel consum que està tenint. O sigui, pensa que estem parlant d'un consum de 800, 900, 1.000 metres cúbics en funció del dia, cada dia. Perquè te'n facis una miqueta la idea, és el dipòsit que tenim dalt a Sant Gregori, aquell pintat de color verd que es veu des de la carretera, un dipòsit d'aquells sencers cada dia. Clar, és molta aigua, és molta aigua. I aquests pous estan just passada la depuradora, o just on toboca la depuradora. Clar, han de sortir malament els anàlisis, que es passarà pel filtre, i segur que l'aigua que arribarà als veïns serà potable i no passarà el que va passar el primer any de legislatura amb els socialistes, que van tindre que marxar corrents perquè no es va comunicar el tema. No? Entenc que això no tornarà a passar.
Val. A nivell de comarca també hi ha problemes amb la situació hídrica.
Correcte.
La qüestió del riu Siurana també és un dels temes que portarà cua durant tot l'any i els pròxims. Quina valoració en fa el PDeCAT?
Sí, exacte, PDeCAT, sí, perquè ara t'anava a dir, clar, que estic com a grup de convergència a l'Ajuntament.
Sí, després te preguntaré això. Com a grup polític, el PDeCAT...
El tema de l'aigua, anem a pams. El tema del topograpo, perquè al final és la part grossa és el topograpo, però no hem d'oblidar també petits poblets també que tenim que també estan en problemes, com Bellmunt, per exemple, que té plom. Vale? A dalt el que seria el topograpo està sortint un altre producte que és conseqüència de que l'aigua que s'està captant és molt avall en el pantà, ja deixant de banda que no perquè estigui contaminat, sinó l'aigua que ens estan prenent cap a Reus, eh? O sigui, això ja és un altre tema, no? Doncs això s'està tractant amb el tema amb l'ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, i amb uns serveis jurídics des del Consell Comarcal per veure com podem portar a terme, intentarem una bona entesa. tindrem una bona entesa, però em consta que s'estan fent filtres, per exemple, a la Vilella Alta també s'estan fent filtres pel tema del ferro, s'estan analitzant l'aigua de tot arreu i s'està buscant solucions puntuals i a el que necessita cadascú, tant des del Consell Comarcal com des de la Diputació de Tarragona.
El conflicte obert, el conflicte, diguem-ho així,
sí, conflicte,
entre la comunitat de regants del Pantano de Riudecanyes i la comarca, perquè com ho veieu tot això?
Perquè
des d'aquí el PDeCAT vota a favor de les mocions, a favor de que s'acabi el trasbassament de Siurana a Riudecanyes, i en canvi el Consell Comarcal del Baix Camp i la Diputació vota tot el contrari.
Bueno, saps que dintre de cada partit hi ha desavinences i els que estem al territori defensem el territori. Llavors ens hem de barallar amb ells o negociar amb ells, més ben dit, per arribar a un consens a fora de la comarca. Vale, jo entenc que aquí hi haurà una bona entesa i al final hi haurà una bona entesa. El que passa és que bueno, doncs nosaltres des d'aquí, des del Consell, el que estem fent és buscar tota la base jurídica per poder rebatre tot el que ens estan dient des de fora, perquè evidentment l'aigua és d'aquí.
Li veus una solució...
A curt termini, no m'aventuro a comunicar-te res, a donar-te cap data, perquè això normalment falla. És un tema que és molt llarg, que ve de molts anys. Pensa que estem parlant que el conveni que es va firmar és de l'any 50. En aquell temps anàvem sobrats d'aigua tots. Clar, ara no n'hi ha. No n'hi ha molts dels problemes que s'estan, dels filtres que s'estan col·locant. Creiem que si l'aigua estigués rejant pel riu Siurana, això no passaria.
Val, tornem a Falset. A banda dels temes que han parlat de la llei de barris i el tema de l'aigua, quins temes creu que s'han d'abordar amb urgència a la capital del Priorat?
La primera és l'aigua, que ja la contem, val? I llavors a partir d'aquí ja estem parlant de tema econòmic, o sigui, jo entenc que ells, pues, que l'equip de govern que tenim ara, doncs posi 120.000 euros, em sembla que són per la Fira del Vi, no, res a dir, res a discutir, és una fira, podríem dir, comarcal i d'àmbit pràcticament mundial, ja no nacional, o sigui, europeu, i està venint gent de tot arreu, però clar, hi ha una altra sèrie d'inversions que, clar, quan te mires el pressupost que tenim, vale, no hi ha planificació, o sigui, les úniques coses que compten són festes majors, la Fira del Vi i el Teatre de l'Artesana, amb un pressupost de 2,5 milions. Jo entenc que no es pot fer res més, vale? Perquè el pressupost que té l'Ajuntament està molt limitat, i això ja ho vaig dir en campanya, no me'n vaig cansar de dir-ho, i entenc que el que s'ha de fer és tallar l'aixeta directament i retallar deute a tot cost.
Val. Una altra qüestió que abans hem mig comentat. Vostè va entrar al consistori com a regidor de Convergència i Unió. Després de trencar la coalició amb Unió, com li hem de dir? Regidor de Convergència? Regidor del PDeCAT?
Bona pregunta. Aquesta m'agrada que me la facis, perquè aviam, mira, quan en Pic es va trencar això, des de Tarragona, no mi sol, sinó tots els regidors que hi ha a la província, vale, mos van comentar que havíem d'entrar un registre a l'Ajuntament demanant el canvi de nom del PDeCAT de Convergència a PDeCAT, Convergència i Unió a PDeCAT, mos donaven màniga ampla per poder posar PDeCAT sol, PDeCAT i Unió, trencar la coalició, trencar el grup a dins de l'Ajuntament. Clar, això, el problema és que venia pendent de signatura dels dos regidors que som a Falset, i a dia d'avui no he pogut encara aconseguir que em firmin aquest paper. Per tant, entenc que a l'Ajuntament soc Convergència, però membre del PDeCAT.
Val. A nivell nacional, la situació política no és senzilla, que diguem. Creu que l'aplicació de l'article 155 ha afectat els governs municipals?
Sí, sens dubte. El que passa és que encara no en som conscients de com està afectant. Vale? A nivell de veí del poble no te'n pots donar compte encara, comences a intuir alguna cosa, però jo crec que està fent mal, i el que necessitem és tindre un govern quan abans millor per poder tancar això i anar a la nostra i buscar el que realment estem buscant des de fa ja uns quants anys.
Val, ja acabant, ja queda un any i escaig per a les eleccions municipals del 2019. Quins plans té el PDeCAT, ara sí, PDeCAT, entenc, a nivell de Falset i a nivell de comarca?
Com molt bé has dit, queda un any i mig, ens ho començarem a plantejar després de les festes d'agost. Ara com ara hem d'estar pel que estem, o sigui, pel dia a dia, tant al Consell com a l'Ajuntament.
Per tant, entenem que tampoc s'ha plantejat repetir com a alcaldable a la capital del Priorat.
No, de moment ara, a dia d'avui, o sigui, queda un any i mig encara, aquestes coses s'han de fer amb molta calma, amb molta cura, i de moment no hi ha res per replantejar ni res.
Bé, doncs, moltes gràcies, Albert Compte, regidor de Convergència a l'Ajuntament de Falset.
Gràcies, Manel.
Ahir divendres, Falset va acollir l'acte del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març. La concentració va tenir lloc a la plaça de la Quartera. En l'acte hi van intervenir la consellera comarcal Meritxell Cardona, que va parlar en nom de la institució, Lídia Cerón, en representació de les associacions de dones de la comarca, i Sònia Blasco, que va llegir el manifest. Cardona va defensar els drets de les dones i va reivindicar una societat més igualitària en el que les dones puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals i prendre decisions sense les limitacions imposades. A més, va posar com a exemple de bona línia a seguir el Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Priorat, però alhora va lamentar que de 19 consellers comarcals prioratins, només dues són dones.
Que el Consell Comarcal del Priorat és un exemple en quant a les mesures igualitàries dels seus treballadors, però no en quant a càrrecs electes. Tan sols podem comptar-nos dues dones entre 19 consellers que som en total.
Lídia Cerón va destacar el paper de les associacions de dones com un instrument que va més enllà de fer activitats.
A mi em sembla que precisament les associacions de dones, pel fet d'estar formades per dones de diferents llocs, associacions en llocs molt diferents, són una expressió del que les dones que les formen són. En aquest sentit, em sembla molt important que les dones ens trobem a les associacions de dones, digueu-li com vulgueu, però perquè són espais de trobada, de discussió, de repensar què és la dona, d'adoptar posicions en la defensa d'un camí que pot ser diferent del que hem fet fins ara, un espai per, evidentment, fer les coses que ens agraden fer juntes, però també un espai per trencar mites, trencar clixés.
L'acte va acabar amb la lectura del manifest del 8 de març a càrrec de Sònia Blasco. El text defensava que, malgrat la diversitat de les dones, han d'anar unides per aconseguir una societat més igualitària.
Són diverses, són totes. Juntes, ahir, van parar el món i van cridar. Prou davant de totes les violències masclistes que es travessen. Prou d'agressions, humillacions, marginacions o exclusions, exigint que el pacte d'estats contra les violències masclistes es desenvolupe i se dote de prou recursos per poder desenvolupar-se. Prou de violències masclistes quotidianes e invisibilitzades. És urgent que la nostra reivindicació, ni una menys, vives es volem, sigui una realitat. Si es toquen a una, es toquen a totes.
Acte seguit, al Casal Carrasclet es va passar el documental Montserrat Roig, l'Hora Violeta, de guió i direcció de Neus Ràfols. En l'acte hi va intervenir Jordi Arnau, periodista que forma part de l'equip del documental. Aquesta setmana ha tingut lloc la primera de les missions inverses que la denominació d'origen Montsant té previstes per al llarg d'aquest 2018. Aquesta primera missió ha tingut com a protagonistes els Estats Units. En una primera part, dut a terme el cap de setmana passat, es van centrar en un perfil més professional, lligat al món de la importació. La segona part, en canvi, es va centrar en els prescriptors, amb un perfil més de cara al públic final. Cada una d'aquestes missions ha estat formada per un grup de 15 persones, mentre que per part de l'ADO hi han participat 16 cellers. Amb aquesta missió inversa, els participants han pogut visitar el territori per conèixer de primera mà les tipicitats i característiques de l'ADO Montsant, i se'ls han explicat els principals projectes en els quals es troba immersa l'ADO actualment, com el projecte de zonificació, el de caracterització de les garnatxes i les carinyenes i el projecte LIFE. La jornada del passat dilluns va anar destinada als cellers, amb un showroom pensat perquè els importadors americans coneguessin a tots els productors que van formar part de l'acte. Així mateix, el dimarts es van organitzar una sèrie de visites en cellers perquè els visitants descobrissin tots i cada un dels projectes vinícoles que hi participen. Aquest cap de setmana serà el torn dels prescriptors. En aquest cas, la voluntat de l'ADO Montsant és donar-los a conèixer el funcionament de l'ADO, així com les diferents tipologies de cellers que s'hi troben emparats. Per arribar a un nivell superior de coneixement, l'objectiu és que el grup pugui visitar tots els cellers de l'ADO, així com organitzar-los tastos que els ajudin a adquirir un important grau de coneixement dels vins Montsant, perquè puguin fer-ne difusió. Després de gairebé 24 anys, finalment s'ha enderrocat l'estructura de formigó que presidia el perfil de la Bisbal de Falset. L'edifici, que havia de convertir-se en un hotel amb vistes a la Serra del Montsant, s'ha enderrocat després que cap empresa o entitat decidís invertir-hi. Amb l'espai recuperat, l'Ajuntament planeja fer-hi un mirador i una àrea de lleure. L'hotel va ser enderrocat el passat mes de desembre, després que els impulsors, que van paralitzar el projecte per manca de suport financer, cedissin l'edifici al consistori. Els veïns van decidir que l'estructura havia d'anar a terra, perquè no va sortir cap interessat en convertir-la en un equipament o una casa de colònies, com volia l'Ajuntament. El consistori vol ara fer-hi una zona tancada que serveixi com a àrea de lleure i mirador. Els veïns de la Bisbal també estan satisfets amb el canvi, tot i que quan es va posar damunt la taula la idea d'enderrocar l'estructura hi havia qui no estava del tot convençut. L'enderroc de l'estructura ha costat uns 30.000 euros més IVA i el consistori creu que el projecte, que encara s'ha de concretar i abordar amb els arquitectes municipals, pot sortir de la partida del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, d'uns 40.000 euros. Tot seguit, els esports. Els esports. Derrota del Falset Esportiu per 0-1 a la passada jornada davant del Salou. Els falsetans cauen per segona setmana consecutiva. Tot i això, el Falset manté la vuitena posició amb 32 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, l'equip falsetà juga avui a les 4 al Camp del Mont-roig. El Porrera, per la seva banda, va sumar un punt després d'empatar a 0 a casa, precisament contra el Mont-roig. El Porrera és 15 a la classificació amb 20 punts. Aquest cap de setmana, els porrerans juguen demà diumenge a les 4 al Camp de la Floresta. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat van aconseguir un empat a casa a 2 gols contra el Riudoms. Pels falsetans van marcar Roman Grigoriev al 22 i Marc Tares al 62. Un empat que no ha alterat la classificació, i el Falset és antepenúltim amb 12 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els juvenils visiten, avui a les 4:30, la Joventut Bisbalenca. En futbol sala, el Priorat Nord va guanyar per 8-4 a la Pobla de Mafumet. Pels de Cornudella van marcar Aleix Jiménez, Boris Montlleó, Marc Juncosa i Oriol Espasa. El Priorat Nord és quart a la classificació amb 31 punts. Els de Cornudella juguen demà diumenge a la pista de la Selva a les 6. Finalment, el Capçanes va caure per 5-2 a la pista de l'Ampolla. Els capçanencs van anar sempre al darrere amb el marcador i no van poder fer res per sumar els 3 punts. A la classificació són 8ens amb 10 punts. Aquest cap de setmana, el Capçanes juga a casa contra el Miami avui a les 5. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Una setmana bastant variable hem tingut a la nostra comarca durant aquests dies últims, una situació que es ve mantenint igual aquest cap de setmana perquè un sistema frontal ens està travessant, provocarà algunes pluges no massa importants, i després, altre cop, el cel s'aclarirà, baixaran les temperatures i continuarem amb aquesta dinàmica de situació de ponent que ens porten aquests sistemes frontals, generalment amb molt poca pluja, però sí que donen una variabilitat a l'ambient amb altibaixos tant de la nebulositat com de les temperatures. De moment, doncs, aquestes pluges no seran importants i, com dèiem, continuarem en els propers dies amb aquesta situació de ponent que ens aniran portant aquests sistemes frontals. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però de l'any 1596, un gran temporal de llevant provocava el trencament de la mànega del Mar Menor.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que vagi bé.